Bon dia, encara que no t'ho pugui semblar.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Vull dir, un 4, 6, 7% de la població té depressió, eh? Evidentment que hi ha situacions potser d'edat una mica més crítiques, no? Però tots, ja siguis arquitecte, ja siguis metge, ja siguis qualsevol tipus de persona, pots tenir una depressió, el pot tocar a tothom.
Ens pot tocar a tots. Aquest és el missatge que envien els experts. En l'últim any els casos de depressió han augmentat un 25%, però com es detecta, com es tracta i quan hem d'alertar-nos davant d'aquesta malaltia mental? Coincidint amb el Dia Mundial contra la Depressió, experts locals han passat per Ràdio Olot per parlar sense embuts d'unes situacions de depressió que són més presents en la societat del que ens pensem. De seguida hi entrem en detalls. Abans, però, avui és divendres 14 de gener del 2022 i el dia té més actualitat de quilòmetre zero, que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
L'Ajuntament d'Olot repararà el radar de l'Avinguda Sant Jordi després de la bretolada que va patir. El consistori diu que l'únic que es vol és garantir la seguretat en una zona molt habitada i que té una escola a prop, l'alcalde Pep Berga.
L'incivisme a vegades d'alguna persona doncs, és una cosa inevitable. Vull dir, te'n posaria moltíssims exemples doncs, en la ciutat que desgraciadament doncs, això hi hem de conviure, però tampoc li hem de donar més importància.
No marxem del tot de l'Avinguda Sant Jordi d'Olot perquè la plataforma No és un vial demanarà a l'Ajuntament que fomenti els desplaçaments a peu. L'associació veïnal presentarà una moció al pròxim ple municipal de dijous que ve per demostrar que molts desplaçaments que es fan en cotxe per la ciutat es podrien fer caminant. La portaveu de la plataforma és Duaita Prats.
Que l'Ajuntament d'Olot es comprometi a endegar una campanya que es digui Olot Camina, a la qual hi dediqui recursos, fe, difusió i tot plegat per fer que la gent d'Olot es conscienciï de que Olot és una ciutat caminable.
De la reivindicació al debat, la Vall d'en Bas debatrà l'emergència climàtica aquest cap de setmana. L'última jornada del cicle Moviments Socials i Reptes de Futur de la Fundació IRLA tindrà lloc demà a Can Tron. Es parlarà dels reptes de futur relacionats amb el medi ambient. La coordinadora de l'acte és Dolors Bassa.
És una taula rodona que es fa per streaming, per tant tothom qui vulgui participar i des de casa també hi pot participar, d'escoltar totes les ponències, i després sí que hi ha un debat presencial amb la gent.
I en esports, l'Olot torna a casa un mes després. Els d'Albert Carbó disputaran aquest diumenge el segon partit de la segona volta contra el Vilafranca. Els del Penedès no van jugar l'última jornada per casos de Covid i són un dels rivals de la part alta.
Esperem un partit en majúscules contra un gran rival, un equip molt ben treballat, un equip liderat per un dels millors entrenadors de la categoria que està demostrant doncs, temporada rere temporada que estan fent molt bé les coses. És un equip que vol estar a dalt com nosaltres.
Per cert, Carbó no podrà comptar amb Blázquez lesionat i tampoc amb el davanter Saca, que ha rescindit el seu contracte i ha fitxat pel Figueres.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1 i 4 minuts. Obrim el focus. Les persones de 30 a 39 anys ja poden demanar cita per a la tercera dosi. El conseller Argimon confirma que el toc de queda s'acabarà el dia 20 de gener. En matèria econòmica, l'IPC a Catalunya segueix pujant ara 8 dècimes i tanca el desembre al 6,1%. El conjunt de l'Estat se situa en el 6,5, dues dècimes menys que les dades avançades fa uns dies. Les grans multinacionals de telecomunicacions mantenen per ara la participació al mobile, tot i l'absència de Sony. Telefónica, Vodafone, Orange o Ericsson continuen amb els seus plans, però segueixen l'evolució de la Covid de prop. Jordi Cuixart en deixa la presidència d'Òmnium després de més de 6 anys i d'haver mantingut el càrrec estant empresonat per l'1 d'octubre. L'activista i també Francesc Mauri no es presentaran a la reelecció i Xavier Antic serà el líder de l'entitat si ho avalen les bases. En matèria de societat, els desallotjats del carrer Progrés de Badalona acampen davant la nau. L'alcalde va dir que no ho permetria, però la Guàrdia Urbana només vigila que no hi hagi incidents. Un jove de Pontferrada fa explotar el pis on vivia abans que el desnonessin. El jove va fer explotar una bombona de gas a la vivenda de matinada i posteriorment va entregar-se a la policia com a culpable. A la plana internacional, dues festes més a Downing Street en plena pandèmia i durant el dol pel duc d'Edimburg. Malgrat que Boris Johnson aquest cop no hi va assistir, la notícia afegeix encara més pressió al primer ministre. I en esports, Paula Badosa jugarà la final del torneig de Sydney. La tenista de Bakú supera amb autoritat Daria Kasatkina i jugarà la final contra Krejčíková.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el fred és molt rigorós, estem tenint la matinada més freda del que portem d'hivern i per tant hem baixat doncs, a valors de 6, 7, 8, sota 0 a bona part d'Osona, també a la Cerdanya i en alguna raconada d'aquí a la Garrotxa també hem fregat els 8 sota 0, el pes de la Vall d'en Bas, 6 sota 0, a Vic entre 6 i 7 sota 0, a Rupit 8 sota 0, Sant Sadurní d'Osormort 10 sota 0, molt, molt baixa, Sant Martí Sescors a la comarca d'Osona 9 sota 0 i a Das a la Cerdanya han baixat dels 11 sota 0. Ambient molt fred també cap al Gironès, Girona mateix ha arribat als afores a 6 i mig sota 0. Bé, de dia bon sol, pràcticament un núvol, aquest cel ben ras, net com una patena, i això fa que el sol sigui efectiu i llavors la temperatura fàcilment a l'interior puja cap als 8 o 10 graus i a la costa i al prelitoral de 10 a 14. 10, 12, 13 seran els valors habituals al migdia, primera de la tarda. Però novament, al vespre, ja quan es faci fosc, tornarà a caure fort la temperatura, tornarà a fer molt fred la propera nit. I bé, tot això doncs amb un anticicló molt fort que aguantarà tot el cap de setmana i força dies més, sembla. Per tant, dissabte, un dia marcat pel sol, pel fred intens, de matinada, fortes gelades, i a més hi pot haver més boira a la plana de Vic. Pot ser aquesta boira gebradora, que ho deixa tot ben emblanquinat, pràcticament com si nevés. I també en alguna raconada aïllada a l'interior es pot presentar aquesta boira. De dia tampoc canvia la temperatura. Diumenge tot igual, sol, fred rigorós, boires gebradores cap a Osona, i en definitiva que l'anticicló aguantarà no només el cap de setmana, sinó bona part de la setmana vinent.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
La depressió és transversal i pot afectar qualsevol persona. Entrem en matèria.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Ho asseguren psiquiatres garrotxins a Ràdio Olot coincidint amb el Dia Mundial contra la Depressió. Els experts expliquen que una depressió es pot detectar a través de la tristesa, la pèrdua d'il·lusió, de gana o de son, però sobretot es diagnostica quan aquests símptomes s'allarguen mesos i comporten deixar de fer hàbits que abans teníem ganes de fer. Es calcula que aquest últim any les depressions han augmentat un 25% entre la població.
Depressió, estat emocional caracteritzat per un afebliment o una disminució de les forces anímiques, intel·lectuals i àdduc físiques de la persona.
Aquesta és la definició que el diccionari recull de la paraula depressió, però darrere, fins i tot de l'etimologia, hi ha un sentiment que cada persona viu d'una manera diferent i que a vegades no es pot descriure només amb una paraula, sinó amb una corretja de símptomes. Ho explica el cap del sector de psiquiatria de la Garrotxa, Ernest Torrell, en una entrevista a Ràdio Lot amb motiu del Dia Mundial contra la Depressió.
La depressió seria un estat d'ànim baix, trist, apagat, d'una forma continuada i permanent, i que interfereix amb les activitats que la persona fa cada dia. Els símptomes que dona és, sobretot, estar trist, principalment, sentir-se trist, i després un símptoma que és clau també és la pèrdua una mica d'il·lusió o de gaudiment de les coses que abans gaudies, t'agradaven, i ara ja no disfrutes amb les coses. Alguna senyora te diu, és que els nets, ja no gaudeixo dels meus nets i me'ls estimo molt, eh? Això seria el principal.
Aquests símptomes principals també s'hi afegeix la pèrdua de gana, aïllament, pensaments negatius o fins i tot manifestacions orgàniques com mals de panxa, falta de respiració o dolors musculars. Però en quin moment ens hem de començar a pensar que el que es viu és una depressió? Ho explica la cap de clínica del Centre de Salut Mental Infantojuvenil de la Garrotxa, Maria Àngels Domínguez.
Tots aquests símptomes que ha explicat l'Ernest es donen en un període concret de temps i poden ser reactius a una situació externa i es resolen, aquí no parlaríem d'una depressió, però quan tots aquests trets o aquests símptomes es perduren en el temps i fa que el teu dia a dia sigui molt més complicat, deixis de fer coses que habitualment fas, els hobbies que tinguis, costi molt anar a la feina, estiguis més irritable, i això és persistent en el temps, no? Parlem de mesos, llavors és aquí sí que hauríem de consultar, no? Primer el metge de capçalera, evidentment, i després el metge de capçalera, si considera que ha de venir a l'especialitzada, ens deriva la persona i llavors els tractem nosaltres.
Tant Domínguez com Torrell deixen clar que la depressió pot afectar a tothom.
Tots.
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 Sí.
Tots, i bastant és bastant freqüent, vull dir, un 4, 6, 7% de la població té depressió, eh? Evidentment que hi ha situacions potser d'edat una mica més crítiques, no? Per exemple, doncs, els adolescents, una situació una mica més crítica, la gent gran també, perquè té moltes pèrdues, la gent que té malalties, gent gran d'alguna manera s'associa a aquestes coses, però tots, ja siguis arquitecte, ja siguis metge, ja siguis qualsevol tipus de persona, pots tenir una depressió, el pot tocar a tothom.
Els experts garrotxins diuen que en els últims temps s'han trencat tabús, però encara hi ha molta població que veu la depressió com un estigma i no vol ajuda. Torrell també explica els diferents graus de depressió que existeixen i també diu que els tractaments farmacològics han evolucionat positivament.
Poden ser depressions lleus, depressions més moderades o més greus. En general, moltes vegades les lleus, d'alguna manera, són, a vegades, per si mateixes, doncs, se solucionen, amb la família, sortint, un mateix, doncs, fent més activitat físicament, fent una mica com una mica més d'ordenar una mica, doncs, el seu cada dia. Les més greus, les més severes, ja ens les envien a nosaltres, al Centre Salut Mental. El que hem de dir és que això és molt important, i hi ha una part de la població que té depressió i no va a demanar ajuda o no ho diu. I hem de dir que els tractaments avui dia, tant psicològics i sobretot farmacològics, són molt, molt efectius en les depressions.
Els experts també afirmen que un mateix pot autodiagnosticar-se una depressió tenint en compte com es troba i quina percepció té de la vida. En moltes ocasions, però, la depressió la detecta l'entorn, qui també té un paper important.
Jo penso que l'entorn ha de ser un entorn acollidor, que pugui entendre la mesura que es pugui, perquè no és complicat, eh? I que hi sigui allà, no? Que sàpiguen, doncs, que si necessites hi soc. No? A vegades és l'escoltar, el ser al costat, no tant donar consell, no? Perquè és un consell des de fora que potser no em serveix, no? Però que sàpigues que necessites parlar, que hi soc, que si necessitem anar a buscar ajuda, doncs t'acompanyo. És aquest acolliment, no? De no sentir-se sol. Sortir-se acompanyat a tot aquest procés.
Els experts locals també asseguren que podem passar depressions sense saber-ho o sense diagnosticar-se. Solen ser puntuals i tenen un fet vital, com pot ser un dol, una situació laboral o una circumstància social. Es calcula que en l'últim any, a causa també de la pandèmia, les atencions per depressió han augmentat un 25%, també a la Garrotxa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Passem pàgina. Més qüestions. L'Ajuntament d'Olot repararà el radar de l'Avinguda Sant Jordi per garantir la seguretat. Així ho ha explicat l'alcalde després que una bretolada deixés inoperatiu el nou radar que s'havia col·locat feia pocs dies. Pep Berga afirma que l'aparell s'ha col·locat com una mesura de seguretat en el tram més habitat de l'avinguda i una zona que és un camí escolar. El 3 de gener havia d'entrar en funcionament el nou radar situat a l'Avinguda Sant Jordi a prop del Parc Vicerocas, però una bretolada el va deixar inoperatiu pocs dies després que fos instal·lat. Un desconegut va trencar la mira de vidre que permet a la càmera capturar les imatges. L'alcalde de la ciutat, Pep Berga, diu que la reparació ja està en marxa i que es tracta d'un element que ha de servir per garantir la seguretat de la gent.
El que va provocar la bretolada, doncs aquesta que va haver-hi doncs el primer o el segon dia, crec que afectava purament el vidre d'una de les caixes i per tant doncs això s'ha fet la reposició corresponent. L'incivisme a vegades d'alguna persona doncs és una cosa inevitable, vull dir, te'n posaria moltíssims exemples doncs en la ciutat que desgraciadament doncs això hi hem de conviure, però tampoc li hem de donar més importància. Al final passaran uns dies i els radars doncs que tenen aquesta funció de pacificar i sobretot de garantir la seguretat de la gent que camina o circula per aquella zona, doncs si en un lloc està justificat és precisament en aquí.
El radar està calibrat a 30 km per hora seguint la nova normativa estatal que va entrar en vigor l'any passat. Està situat a l'altura de l'escola Vicerocas i busca també evitar qualsevol situació de perill que puguin tenir els infants que van a peu al centre.
Que sobretot hi ha una escola, l'escola Vicerocas, amb tot el que representa de mainada, doncs entrant i sortint dues vegades al dia, doncs que aconseguim que tots aquests camions doncs, que hi passin cada dia doncs, circulin tant a poc com sigui possible i evitar doncs un possible accident en un lloc que fins ara no s'ha produït, però que vaja, que ha estat un miracle doncs que no hagi passat, perquè la convivència de mainada doncs que quan sabeu doncs fins i tot amb un pas de vianants doncs a vegades es donen una empenta o juguen alguna cosa, el fet de que hi hagi aquest trànsit de vehicles pesants doncs ho fa molt 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 complicat.
Aquest és el segon radar que hi ha a l'Avinguda Sant Jordi. Des de fa anys també n'hi ha un instal·lat a la zona de la Moixina, entre el Parc Espunyà i la piscina municipal. El nou aparell ha estat una demanda veïnal i ha costat 79.000 euros. I no anem gaire més lluny perquè no és un vial, demanarà l'Ajuntament una campanya per fomentar els desplaçaments a peu. La plataforma veïnal de l'Avinguda Sant Jordi presentarà el pròxim dijous una moció al ple municipal que busca aportar solucions a l'alt volum de trànsit que hi ha a la ciutat. Amb aquesta iniciativa, no és un vial vol demostrar que molts dels desplaçaments que es fan amb cotxe podrien fer-se també a peu. Fa poques setmanes l'Ajuntament d'Olot va publicar el document final del pla Olot Pedala, un projecte per fomentar l'ús de la bicicleta a través d'accions concretes repartides en els pròxims 10 anys. Ara la plataforma veïnal No és un vial vol demanar a l'Ajuntament que impulsi una campanya que fomenti els desplaçaments a peu. Una de les portaveus de l'entitat, Duaita Prats, explica a Ràdio Olot l'objectiu de la proposta.
Que l'Ajuntament d'Olot es comprometi a endegar una campanya que es digui Olot Camina, a la qual hi dediqui recursos, fe, difusió i tot plegat per fer que la gent d'Olot es conscienciï de que Olot és una ciutat caminable i, per tant, pot deixar el cotxe a casa moltíssimes més vegades de les que ho fa.
Per tal d'incentivar el consistori perquè tiri endavant aquesta iniciativa, la plataforma presentarà una moció al pròxim ple municipal del dijous que ve. Prats en diu que la proposta encaixa perfectament amb una necessitat palpable a la ciutat, la necessitat de reduir el nombre de vehicles.
Sempre estem parlant, oi, de treure vehicles? Com treure vehicles de la via? Olot és una ciutat saturada. Volem treure vehicles de la via? Sí. Doncs com traurem els vehicles de la via? Aquesta és una manera raonable, que té totes les gràcies i cap inconvenient, que és absolutament gratuïta, que a més serveix per fer salut i que l'única cosa que demana, que no és poca però que és molt important i que aporta molts beneficis, és un canvi de mentalitat. I tot això sabem que a la gent li cal una campanya a la qual se'ls hi expliqui molt bé i se'ls hi presenti d'una manera clara per què Olot és una ciutat caminable.
Segons la plataforma, la moció buscarà també demostrar els beneficis saludables, econòmics i socials que pot aportar el canvi cap a una mobilitat amb més trajectes a peu. I també seguim parlant de medi ambient. Anem, però, cap a la Vall d'en Bas perquè el debat de l'emergència climàtica arriba al municipi. A Aquest dissabte el municipi acollirà l'última jornada del cicle sobre moviments socials i reptes de futur organitzat per la Fundació IRLA. El món acadèmic i les entitats sectorials debatran sobre els reptes mediambientals a Can Trona. El cicle està coordinat per l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. Un dels grans problemes de la societat actual és la crisi climàtica que pateix el nostre planeta. Un clar exemple és l'hivern que vivim a la nostra comarca, on el fred no és el protagonista habitual. Per això, des de la Fundació IRLA, vinculada a Esquerra Republicana, s'ha decidit organitzar una taula rodona que porta com a nom Emergència Climàtica, de la denúncia a l'acció. Serà a l'edifici de Can Trona, a la Vall d'en Bas. Diferents experts de l'àmbit acadèmic i del sector mediambiental, com Mita Castanyer o Anna Bernades, debatran sobre les possibilitats les solucions i el canvi necessari per revertir la situació actual. La coordinadora de l'acte és Dolors Bassa.
És una taula rodona que es fa per streaming, per tant tothom qui vulgui participar i des de casa també hi pot participar, d'escoltar totes les ponències, i després sí que hi ha un debat presencial amb la gent. Llavors aquí queda un producte, per tant llavors sempre es podrà tornar a escoltar les intervencions d'aquests professors del món acadèmic, i per tant això ens dona un projecte important, no?
La jornada és la cinquena i última del cicle Moviments Socials i Reptes de Futur que ha viatjat pel territori gironí. Durant aquestes darreres setmanes s'han celebrat jornades que tractaven temes com el feminisme, el dret del treball, el dret a l'habitatge o la solidaritat. Bas explica que poden ser unes jornades amb continuïtat en un futur proper.
Sí, és possible que pugui continuar. De fet, aquesta era és un projecte que eren 5 jornades i tocava el que ens semblava que eren el reptes del segle XXI, des de parlar del feminisme, doncs tots els temes que hem anat desenvolupant, i el que sí que vam tenir clar és que ho volíem fer sobretot a comarques gironines, en col·laboració amb la Universitat de Girona, per tant els ponents sempre han sigut professorat important de la Universitat de Girona, i descentralitzats de ciutat, que a vegades paquem per fer les coses en una ciutat concreta, no? I a comarques gironines doncs vam decidir fer-ho en les diferents comarques.
L'acte se celebrarà dissabte a partir de les 10 del matí a Can Trona. Es podrà seguir en directe per streaming a través del canal de la Fundació IRLA. Abans dels esports, marxem de la Garrotxa. Repàs breu també a altres temes d'actualitat a les comarques veïnes. La petició d'indemnització de la família del nen de 10 anys que va morir ofegat a les Hortes de Santa Eugènia de Girona el juny del 2017 ha arribat a judici. El jutjat Contenciós 3 ha celebrat aquest dijous la vista, per on han passat diversos pèrits i un testimoni. Durant la sessió, els pèrits proposats per la família i el testimoni han defensat que el dia que el menor va morir l'espai no estava correctament senyalitzat, no hi havia tampoc, no estava prohibit expressament el bany i fins i tot convidava a entrar.
No estava senyalitzat a la data de l'accident, no ha estat senyalitzat durant bastant temps, però l'Ajuntament finalment, de fet aquest matí mateix jo he anat al lloc dels fets i ha estat totalment senyalitzat. Ara sí es transmet la imatge de que no es pot entrar a la zona de la bassa i han vetllat tota la barana perimetral, que abans només indicava el camí i ara limita l'entrada a la zona de bany. Per tant, ara està molt ben indicat, però això no existia a la data de l'accident.
A Ripoll, Adif i l'Ajuntament han signat un conveni per suprimir l'accés de vianants a dos passos a nivell que hi ha a la ciutat, de manera que només es podran travessar amb vehicle. L'objectiu és guanyar en seguretat i evitar el trànsit de vianants i situacions de risc com ara possibles atropellaments. Els dos punts on s'actuarà seran el passeig de Recull a la sortida del túnel al centre de la ciutat i a un dels tres passos a nivell a la zona del Pla d'Ordina. Els treballs costaran prop de 800.000 euros i ho assumirà en bona part Adif. I acabem a l'Alt Empordà perquè l'Ajuntament de l'Escala produirà el 42% del consum energètic que tenen tots els edificis municipals i ho farà amb dues instal·lacions fotovoltaiques. Es tracta de dues plantes de 100 kW cada una d'elles, que representaran una inversió de 160.000 euros. Es preveu que a principis de febrer les comencin a instal·lar i a partir de la primavera ja entrin en funcionament. Les dues instal·lacions es posaran a la coberta del pavelló municipal i a la de la plaça Catalunya.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot torna a jugar a casa un mes després.
L'esport a Ràdio Olot.
L'estadi municipal acollirà diumenge un dels millors partits de la temporada, l'Olot-Vilafranca, un duel directe a la part alta de la taula. Els penedencs, per als penedencs, serà el primer compromís de l'any, després de no poder jugar en l'última jornada per casos de coronavirus a la plantilla. L'Olot s'ha fet proves aquesta setmana i no ha detectat cap positiu. La mala notícia és la lesió de Blázquez, que s'estarà entre dues i tres setmanes de baixa. David Planella.
El campió d'hivern contra el campió de la temporada passada, l'Olot-Vilafranca de diumenge, promet. Són dos equips que aspiren a l'ascens i que es veuran les cares a la segona jornada de la segona volta. Els olotins intentaran sumar una cinquena victòria consecutiva que seria de prestigi, tal com indica el seu entrenador, Albert Carbó.
Esperem un partit en majúscules contra un gran rival, un equip molt ben treballat, un equip liderat per un dels millors entrenadors de la categoria que està demostrant doncs, temporada rere temporada que estan fent molt bé les coses. És un equip que vol estar a dalt com nosaltres i bé, és un partit que hem de tornar a mostrar l'Olot que volem ser, l'Olot competitiu i aquell Olot doncs, que es vol emportar els 3 punts.
Precisament aquest Olot competitiu és el que es va veure fa una volta al camp petit i de gesp artificial del Vilafranca i el que també s'ha vist darrerament a Sant Andreu, Vilassar i Castelldefels. Ara, però, l'equip d'Albert Carbó torna a l'estadi municipal, un escenari gran i de gesp natural on no jugava des del 12 de desembre. Més enllà del joc, el tècnic destaca l'actitud i també la confiança que mostren els seus jugadors.
Nosaltres doncs, tenim una plantilla que si surt conscienciada amb la idea que toca cada partit i en lo individual doncs l'equip s'exigeix sempre estem més a prop de guanyar. Ho estem demostrant, ara som un equip molt fiable, un equip que n'estic de ben segur que ningú es vol trobar a l'Olot. Estem en plena confiança, la plantilla està en confiança i surt a jugar cada diumenge amb la confiança doncs, que es pot emportar els 3 punts. I bé, intentem mantenir aquesta línia, allargar la ratxa al màxim de jornades possibles.
Per rebre el Vilafranca, Albert Carbó tindrà la baixa segura d'Albert Blázquez. El lateral besaluenc es va fer al camp del Castelldefels una lesió al tendó que arrossegava durant tota la temporada i s'estarà entre dues i tres setmanes de baixa. En canvi, a dia d'avui no hi ha cap positiu de coronavirus a la plantilla olotina. Dimecres els jugadors es van fer testos i demà dissabte hi tornaran. Això vol dir que Carbó haurà de prendre més d'una decisió important a l'hora de fer l'alineació. Els principals dubtes són el sistema, es podria tornar a la línia de tres centrals, i la davantera, on haurà de triar entre Xumetra, Arranz, Kilian, Ferron i Ferri.
Anem a veure cada setmana contra qui juguem, com hem de jugar, l'estat de forma en què es troben tots i bé, al final això m'ho posa difícil a mi pel cap de setmana haver d'escollir a qui poses perquè al final quan tens aquests jugadors doncs costa veure qui has de posar perquè el talent és molt gran. Però bé, això fa que hi hagi una competència sana, bona, que tothom s'exigeixi al màxim.
L'Olot Vilafranca, que enfrontarà el primer classificat contra el sisè, separats per 7 punts, els vilafranquins han jugat un partit menys, es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 4.
I qui no hi serà en el partit de diumenge és Saka, que s'ha desvinculat de l'Olot i ha fitxat pel Figueres. El davanter ha rescindit el seu contracte i en el moment en què havia disputat 17 partits de vermell i havia marcat 2 gols. Continuarà jugant a tercera i a les comarques de Girona, ara però amb el Figueres, que és l'11è classificat. Zach El Idrissi marxa a la recerca de més protagonisme a Tercera Federació. El davanter olotí era un jugador de camp que havia disputat menys minuts al primer equip de l'Olot, en total 335, i l'arribada de Jordi Xumetra li havia encarit encara més les oportunitats. Per això ha decidit canviar d'aires aquest mercat d'hivern. Zach ha fitxat pel Figueres, l'11è classificat i proper rival de l'Olot a fora de casa el 23 de gener. L'ex de la Pobla de Mafumet ha marcat 2 gols en 17 partits jugats de vermell.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot, a Castelldefels vam tenir una comentarista de luxe. Però tranquils, no tenim pensat fitxar-la. En principi.
Què te pasa, Albi? Què te pasa?
Tenim la plantilla tancada i ens hem de posar seriosos que arriba un partit important. Un partit contra un rival directe. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal d'Olot, Olot-Vilafranca. A les 4 de la tarda la prèvia i a 4:45 el partit. En David Planella, Pau Masó, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Amb els esports tanquem l'informatiu d'avui. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i confiança, que acabeu de passar un bon divendres i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.